4:03. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui al Connectats parlarem de la importància dels cursos de primers auxilis. Entrevistarem Anabel Caballero, qui li va salvar la vida a un home. Acabarem la primera hora parlant d'esports. Escoltarem l'atleta del Club Muntanyenc Sant Cugat amb discapacitat visual, Marc Gibert, reivindicant la figura del guia com a principal referent per aconseguir bones marques, i parlarem del traspàs més mediàtic de la NBA. A partir de les 5 coneixerem la badalonina Sara Colomer, infermera de l'Hospital Germans Trias i Pujol i cantant. Continuarem amb l'Espai de Ciència per explicar que l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge acollirà al març 3 visites guiades per donar a conèixer la tasca que fa en recerca. Parlarem amb la doctora Conxi Lázaro i acabarem amb Cultura per conèixer el nou treball de l'artista pretenca Ponce Lam. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
I ara ens posem al dia amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa acollirà la quarta edició de l'InVideo Games Bootcamp, enguany dedicat a la creació de videojocs sobre l'autisme. És una iniciativa que vol formar i empoderar joves perquè es converteixin en agents actius del canvi social, i ho faran a través del desenvolupament de videojocs dissenyats per educar, sensibilitzar i millorar la qualitat de vida de persones amb autisme. La quarta edició seleccionarà 15 participants de Terrassa i Rodalia d'entre 16 i 35 anys perquè formin part d'una experiència formativa de 12 mesos. Concretament es faran 700 hores de formació i mentoring personalitzat. A més, els participants treballaran en equips de 5 persones per desenvolupar videojocs enfocats en la conscienciació i el suport a persones amb autisme. El programa començarà el 18 de març i es desenvoluparà en un format híbrid, amb 2 dies presencials a Terrassa i 2 dies en línia a la setmana. L'InVideo Games Bootcamp és totalment gratuït pels seleccionats i ofereix una oportunitat única per aprendre de la mà de professionals del sector del videojoc i també de la salut.
I des de Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Pimec lluitarà als tribunals la seva exclusió de l'anàlisi de competència sobre l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. El president de la patronal, Antoni Canyete, avança que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, la CNMC, ha decidit rebutjar per segon cop la seva petició de presentar al·legacions a l'operació i que, com a resposta, l'entitat presentarà un recurs al jutjat del contenciós administratiu.
Nosaltres des del primer moment hem iniciat aquest camí i Pimec anirà fins al final defensant els interessos de les empreses, de les nostres empreses, i sobretot intentant fer veure que una OPA hostil com aquesta generen unes distorsions de competència i una manca de finançament i un augment de costos d'aquest finançament que seria per moltes empreses un gran problema, com ja ha passat anteriorment.
Per a Canyete, si l'OPA tira endavant, les empreses catalanes tindran menys finançament i serà més car.
Seguim el repàs de l'actualitat ara des del litoral. Des de Badalona ens informa Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda. El projecte Vibracions i la música seran el fil conductor del Festival Dansa Metropolitana 2025. Un any més se celebraran 12 municipis de l'entorn de Barcelona, com ara Badalona i Santa Coloma. La cita arrencarà el 14 de març a Cornellà de Llobregat amb un espectacle de ballet aeri a 35 metres d'alçada que s'estrena a Catalunya sota el nom de Silps i que incorpora moviment al ritme de música de Vivaldi. Escoltem Giulia Poltronieri, coordinadora artística del Festival Dansa Metropolitana.
El nostre fil conductor és el concepte de la vibració. Per donar importància a la música com a element a destacar dins de les peces de dansa, el que treballem és la relació entre el moviment i el so.
El festival mantindrà la programació de coproduccions en estrena com a pilar fonamental, entre elles Monument d'Àngel Duran, Inàudit d'Adrián Vega i Adriano Galante o Altars Profans de Maria Magdalena Garzón, entre altres. El Dansa Metropolitana es clourà amb una gran festa que tindrà lloc el 30 de març al Parc de la Ciutadella de Barcelona, amb dansa i música en directe de la mà de Brothers Bros i Nación Funk All Stars.
I pel que fa a l'actualitat del Prat, que és el més destacat, Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Avui comença el Mobile World Congress amb presència pretenca per part de Robopedics, una empresa emergent situada al Prat i centrada en la millora de la qualitat de vida i salut de les persones amb discapacitat, que estarà present com a expositora. Robopedics va néixer fa 3 anys quan el pare de l'Ivan Martínez, fundador de l'empresa, va patir un ictus que va afectar la seva mobilitat. Ell, enginyer industrial de formació, va començar a treballar amb la idea de com la tecnologia robòtica pot ajudar en la recuperació d'aquests pacients.
Ahora mismo tenemos un producto que está terminado, que se llama Wake, que está orientado a gente como mi padre, que tiene una lesión muy grave por ictus, que se ha quedado para siempre en las ruedas, que no va a volver a caminar jamás. Y es un producto que está orientado para ayudarles en su día a día, para mejorar su calidad de vida en domicilio. Y el producto que acabamos de, bueno, que estamos desarrollando ahora mismo, que es nuestro segundo producto, se llama Rewake, ¿vale? Con R, y está orientado a rehabilitación en hospital. Y en este caso sería para las fases tempranas de la enfermedad, del ictus, cuando las personas todavía están en hospital o, luego lo explicaré fuera de él, para que puedan recuperarse.
El sistema biònic Awake està totalment desenvolupat i es troba en fase de recerca de finançament per poder iniciar la comercialització en particulars.
I de litoral tornem al Vallès, ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, anem amb un apunt esportiu. La castellarenca Laia Rivera s'ha proclamat campiona de Catalunya Short Track en el llançament de pes de 4 quilos. Els 12,33 metres del sisè intent van atorgar-li la victòria. Amb aquest tir, Rivera ha millorat la seva marca personal. L'esportista del Club Atlètic Castellà Sub-20 és una de les atletes catalanes joves amb major projecció. A la mateixa competició va participar també un altre dorsal castellarenc del CAC, Laia Romero, que es va classificar en 22a posició en els 200 metres i la desena posició en salt de llargada.
I tancarem amb el repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El Servei Sant Cugat Feina compta des d'aquest dimecres amb una aplicació mòbil que facilita l'accés al servei d'ocupació municipal, tant a les persones en recerca de feina com a les empreses que necessiten cobrir vacants de personal. L'objectiu de l'app és agilitzar la intermediació laboral i contribuir al creixement professional dels usuaris registrats. En aquest sentit, l'aplicació permet la consulta d'ofertes de feines gestionades per l'equip de borsa de treball, així com l'accés a un espai de formació ocupacional i empresarial. Aquest darrer apartat inclou cursos en línia sobre diferents àrees, com l'emprenedoria, les relacions comercials i altres disciplines que afavoreixen la millora de la seva ocupabilitat. L'APP ja està disponible per dispositius Android i iOS. A més, la nova app permet accedir a tots els serveis d'ocupació municipal, incloent-hi la gestió de cites amb el servei d'orientació laboral i informació detallada sobre el mercat laboral. Per a les empreses, Sant Cugat Feina posa a disposició una eina digital que facilita la publicació d'ofertes laborals i el seguiment en temps real del procés de selecció. Les empreses també poden consultar els candidats i accedir als seus currículums. El tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, defensa que amb aquesta eina Sant Cugat fa un pas endavant en la digitalització dels serveis municipals i en el foment d'un mercat laboral més accessible i eficient.
A la tarda no et desconnectis. Connectat.
Avui us apropem un testimoni en primera persona molt impactant i que de ben segur us farà reflexionar. I tracta sobre la importància dels primers auxilis. Ens hem de remuntar al 18 de desembre a la Rambla de Sabadell, on una infermera fora de servei va reanimar a un home de mitjana edat que estava patint un infart. Si no hagués estat per ella, molt probablement aquest senyor hauria mort. La Júlia Ramon ens apropa aquest testimoni, el de la infermera, per conscienciar-nos de la importància que té tenir unes nocions bàsiques de primers auxilis. Júlia, bona tarda.
Així és, nosaltres hem aconseguit contactar amb ella perquè ens expliqui bé com va passar tot i també conscienciar la ciutadania sobre la importància de fer cursos de primers auxilis per si es troben en situacions similars. Molt bon dia, Anabel.
Bones.
Explica'ns com va anar, on estaves tu i com vas veure, no, que aquest home necessitava ajuda urgent.
Doncs, bueno, jo estava passejant per la Rambla i de cop i volta, doncs, bueno, vam veure un home que havia caigut i, clar, doncs, la posició en la que estava i com va caure, clar, jo de lluny ja no em va quadrar gaire, però així que anàvem avançant vaig veure que hi havia, bueno, persones ajudant-lo i li estaven aixecant les cames i picant-li a la cara. Però amb la posició que ell estava, això ja no em va quadrar. I doncs, bueno, és que va ser intuïtiu. Vaig decidir creuar i acostar-me a reconèixer, doncs, a veure què estava passant. Bueno, allà quan ja vaig veure, vaig fer com una mica d'anàlisis, perquè això ja en surt sols, doncs vaig veure que aquest home estava patint un infart dels complicats. I doncs ja, doncs, vaig començar, bueno, amb una actitud de protocol que tenim i doncs res, manos a l'obra.
Amb què et vas fixar, no? Per si ens trobem en una situació sí. així, quins són aquelles característiques, aquells trets que vas dir, això és un infart, això no és que s'ha desmaiat per un cop de calor, per una baixada de sucre, sí. Això és alguna cosa greu.
Doncs, primerament, la posició que ell tenia era com, si tu agafes un nino i el deixes caure, cau en una posició tal qual. O sigui, normalment, quan la persona es desmaia o no es queda com tan lleuger, no? Com si fos un paper molt, molt fi, no? Llavors, a més, hi havia dos o tres indicatius, com per exemple, ell estava molt morat, estava tenint ja convulsions, estava traient una mica d'espuma. Clar, això, primerament, li fas el tacte de pulsacions i no tenia pols. Llavors, clar, automàticament ja t'hi fixes i, clar, l'esfínter es deixa anar, ja s'havia fet pipi, per tant, hi eren dos o tres indicatius de molta agressivitat de vitals, de constància. Llavors, tu ja veus que no és un desmai o que no és una baixada de sucre. O sigui, ja es genera com una hipovolèmia o genera... Ja són dos o tres indicatius de que aquell home necessita una RCP, sí o sí, ja. O sigui, imminent.
I així va ser, no? Vau començar a aplicar
sí,
aquest mecanisme.
Sí, totalment. A més, és que casualment, quan passen aquestes coses... Bueno, jo m'he trobat dos o tres, però la més heavy ha sigut aquesta. I és que apareixen infermeres i metges al moment. Llavors em va aparèixer una noia que m'ha dit, soc infermera, ¿en què t'ajudo? I jo vaig dir, pues mira, empieza RCP ja. O sea, abrimos, clar, i vam treure la roba, i tot. A més, em va fer molta pena perquè, pobre, l'home portava una planteta de Nadal.
Ostres.
I portava el mòbil, o sigui, anava parlant amb algú i doncs, clar, el mòbil vam veure que era un grup familiar, o sigui, no sé si és que anava amb un sopar familiar o... I no sé, va ser com... No sé, saps? Com una mezcla d'emociones, va ser com molt... Buah, vamos, a saco, pam. És intuïció. És que és intuïció, o sigui, és... Les persones que som de vocació m'entendran perquè... Tu no mires si el coneixes, si no el coneixes, si, o sigui, tu mires de salvar-li la vida, d'actuar, de fer-ho ràpid i ja, o sigui...
Perquè li vas salvar la vida, vull dir, si no haguessis intervingut en aquell moment juntament amb aquestes altres nois que s'hi van sumar, aquest home hagués mort.
Bueno, jo per fons de la policia i després del SEM, i clar, el treball que fem després ja, sí, efectivament sí, clar. Perquè jo vaig ser el primer contacte que va detectar que era un infart agut de miocardi. Clar, això va ser la meva... Si jo, per exemple, hagués continuat caminant, sí, sí, aquell home potser hagués mort al moment. Perquè és que ja estava en parada, vam iniciar amb l'altra noia RCP i quan el posava en posició lateral de seguretat, ja remuntat, ens tornava a entrar en parada. O sigui, és que vaig demanar un DEA, l'Ajuntament... Bueno, me'n recordo que un ajudant de Llaminer va venir amb un RCP, o sigui, amb un DEA... Però ja l'actuació del SEM va ser superràpida perquè van arribar supermega ràpid. O sigui, fins i tot després vaig estar amb el llaminer allà. O sigui, és que va ser tot com muy...
El panorama és curiós.
Sí, va ser tot molt, com molt, no? Jo aquí fent una RCP i el llaminer, el seu ajudant a portar-me un DEA, saps?
Clar, perquè tu vas dir, com, amb aquesta companya, no?, que et va dir que era infermera, comencem amb una RCP, llavors...
No, o sigui, el que va passar és que jo vaig detectar la situació. Sí. Ella em va dir, soy infermera, ¿en qué te ayudo? Li vaig dir, inicia RCP ya. I casualment va aparèixer una tercera senyora que em va dir, jo sóc infermera però sóc jubilada. I li vaig dir, vale, front mentor. O sigui, és una maniobra que es fa per evitar que es tanqui el pas de l'aire. Llavors, aquesta senyora ens va ajudar perquè va fer la maniobra front mentor. L'altra va trencar la roba i vam començar RCP. I llavors, qui va trucar al 112, que la veritat és que no ho sé perquè jo estava... Em va passar el telèfon i jo vaig fer la comunicació al 112.
I vas demanar que necessitaves clar, un
dia. Sí, però és que a més, és això, no? Estamos en RCP, iniciando infarto agudo miocardio, necessito un dia urgent ja perquè no el remuntem. I és que va venir molt ràpid l'ambulància. O sigui, va ser fantàstic perquè van arribar i gràcies al DEA, doncs... I bueno, ja està, quan estava allà al CEM, clar, jo ja ens vam apartar nosaltres i ja vam deixar...
Clar, però sobretot la importància, no?, que aquí, afortunadament, els serveis d'emergències mèdiques van poder arribar molt ràpid, sí. Però sobretot la importància també d'aquests primers moments claus
per actuar. A dia d'avui, mira, t'ho estic explicant i tinc la pell...
Amb la pell de gallina.
Sí, perquè a vegades no surt bé. Però quan surt bé, és molt gran la sensació i la gratificació com a persona, no? I a més, és que jo crec que tothom tindria que saber poder actuar d'aquesta manera, perquè salva una vida. Clar, després hem fet seguiment i, a més, el van donar d'alta el 6 de gener per Reis.
Quin regal.
O sigui, va ser un regal, clar. Jo he intentat posar-me en contacte amb ell, però per la llei de protecció de dades no he pogut... Però m'és igual, o sigui, la meva satisfacció és saber que aquest home està bé i està viu. I això, pues, imagina't, és molt gran.
Totalment, no? I una mica això, tu has intentat posar-te en contacte amb ell, has també contactat amb l'hospital perquè no el van portar al taulí, sinó que el van portar al clínic, no?
Sí, perquè saps que quan hi ha una urgència d'aquest calibre, hi ha hospitals especialitzats en aquest tipus de cirurgia. Llavors, com va ser l'època de Nadal, l'únic centre que hi havia especialista en aquell moment per poder fer aquesta cirurgia tan delicada era el Clínic de Barcelona. Llavors, els companys em van dir, Anabel, el portem al Clínic i allà farem la cirurgia pertinent. I doncs, l'endemà jo vaig trucar perquè quan hi ha una situació tan agressiva, a vegades passa doncs, que hi ha unes seqüeles neurològiques, on hi ha, bueno, en fi, a nivell mèdic, no? I bueno, vaig trucar, doncs això, perquè al ser sanitària i volia saber que anava tot bé, que la cirurgia havia estat correcta i sí, a més em van donar la notícia de que no només estava operat, sinó que a més va quedar lliure de patologies neurològiques. O sigui, això què manifesta? Manifesta que la meva actuació va ser molt ràpida i no va tenir cap dany col·lateral a nivell cerebral o a nivell neurològic. I, clar, és una grandíssima notícia. Sí, sí, totalment.
Abans comentaves, no? La gent li estava picant a la cara, a vegades no sabem massa com actuar, potser fem algunes actuacions, no?, que no són les més adequades. Una mica destacar també el paper de la importància de fer cursos de primers auxilis, però almenys tindre unes nocions bàsiques de... Potser no sabrem què fer o com fer, però almenys què no fer.
Clar. Sí, bueno, al final, clar, com era un infart, clar, la sensació que em va donar al moment era que a l'aixecar-li les cames i retrocedir la sang, el que estaven fent era incrementar l'ofec de la persona, no? Perquè ell, bueno, pobre, clar, estava inconscient i s'estava ofegant. I clar, jo li vaig dir, no, les piernes no. Bueno, ja et dic, ara mateix no me'n recordo com a tal, perquè clar, és pim-pam-pum, no? Però sí que és important tenir una acció-reacció i saber reconèixer què li està passant a aquella persona. Clar, quan una persona li fa una baixada de sucre o una baixada de tensió, es posa molt pàl·lida, per exemple. Clar, aquell home estava morat, no estava pàl·lid. Llavors, no se li pot picar la cara, perquè a nivell celular... Bueno, és, no? I tot això, doncs, sí, jo implementaria aquests cursos. Doncs que els hi ha, eh? No sé si els hi fan a la Creu Roja, no sé si els fan a l'Ajuntament, o no. És que no desconec on els fan. Fins i tot a vegades a l'hospital els fan, mm-hmm, no? Mm-hmm. Però jo els implementaria fins i tot a l'escola, o sigui, a l'ESO, per exemple, que ja tenen una mica més d'ús de raó, o sigui, que li pot passar a un avi a casa, o a una àvia, o a un mare, a una mare, a un pare, o sigui, o a un germà. És que, al final, és poc probable que passi en edats tempranes, però, mm-hmm, bueno...
Bueno, però mai se sap, no? I clar, al final, el que dèiem ara, aquesta importància d'actuar en els primers moments perquè són claus, perquè
totalment,
potser després és massa tard.
Sí, totalment. Bueno, és que jo a dia d'avui sóc molt impulsiva, també t'ho haig de dir, i no puc evitar. Sempre que veig algú que passa alguna cosa i tal, intento ajudar-la. O sigui, surt de mi des de que era molt petita. Però és que si jo no hagués creuat, aquest home s'hagués mort.
Mm-hmm.
O sigui, és que va ser molt ràpida l'actuació. Repeteixo, no sempre surt igual de bé, a vegades, mm-hmm, són segons i no es pot fer res, però bueno, aquell dia sí.
Mm-hmm.
Aquell dia sí que es va...
I tu consideres que tothom, des dels més petits, haurien de tenir aquestes nocions? Vull dir, que hauria de ser com una mena d'estudis obligatoris, o almenys haver-hi un taller, una assignatura, unes nocions bàsiques per tothom?
Bueno, jo barro per a casa. Com a sanitària penso que sí, clar. És que una parada cardiorespiratòria, un infart, és que pot ser fins i tot per un, no sé, per un nen que estigui mastegant i no se li empassi el menjar i entri en parada perquè s'està ofegant, no? O sigui que al final
són moltes les situacions,
clar, o per una confusió de medicació, una persona que sigui una toxificació, o sigui que s'ha intoxicat, és que poden ser moltes coses. O sigui, sí, sí,
perquè no sé, però potser en aquest cas els serveis d'emergències mèdiques van arribar al moment.
Sí.
Però no sé si això és l'habitual.
Bueno, jo vull pensar que quan... Clar, nosaltres tenim un protocol establert i de seguida quan em van preguntar ja vaig agafar jo el telèfon perquè tenia molt clar que era un infart.
Uh-huh.
Clar, si dius no, s'ha caído, s'ha mareado, no sé si... Clar, potser la noia prèvia que em va donar el telèfon, que no sé qui és, que em perdoni, perquè és que jo no vaig veure ningú.
Més faltaria, no?
Clar, però aquesta noia que va trucar perquè jo vaig dir 112 ja! Sí que em va dir, mira, te lo paso perquè jo no sé decirle, no? Clar, al jo dir-li, no, és IAM, és un IAM, un IAM és corre ja, vuela. Clar, no és el mateix que dir, no, mira, ha sigut una baja de tensió, no és un atac...
O ha caigut
i tal, no. Aquest home va caure desplomat per un IAM, un infart agut de miocardio, que s'ha d'actuar ja, sí o sí. És vital.
Mm-hmm.
I no hi tutia.
Mm-hmm.
Llavors, sí. La resposta és sí. Normalment, quan és un IAM, és que separa el mundo a nivell sanitari. O sigui...
Mm-hmm.
Sigui al carrer, sigui... Que sigui el SEM, que sigui... Sí.
Clar, perquè aquestes maniobres, un RCP, no?, en aquest cas, que vau començar a aplicar,
sí,
després ja necessitareu, doncs, un DEA o els estris que necessiteu,
sí,
no? Però aquestes maniobres de primers auxilis, no?, o lo típic que ens han dit sempre, no?, d'anar fent les pulsacions i...
Sí.
Per reanimar així la persona. Es poden fer a tot arreu? Tothom ho pot fer? Vull dir, realment, és assequible?
Sí, bueno, en principi s'han de tenir unes pautes una mica clares, però sí, o sigui, ha de tenir una base que sigui dura perquè no et faci rebot. Si poden ser dues persones segons la fisonomia de l'home, per exemple, aquest home era un home molt robust, era un home gran, clar, l'altra noia i jo, doncs, som normaletes, no? Per això ens vam posar, li vaig dir, comença tu, perquè jo estic al 112, i després continuo jo, però és que clar, és un efecte de conversió, de vinga, empeces tu, sigo jo, no? Perquè així l'altre descansa, però és que no em va donar temps de passar la següent seqüència perquè ja va arribar el SEM, per tant, però sí que és veritat que entre una parada i l'altra, perquè el vam remuntar fins a 3 vegades només amb l'RCP, i en la segona vegada vaig observar que va fer una relaxació d'esfínteres, i aquí jo ja vaig saber, ja vaig tenir clar que necessitava el DEA.
Mm-hmm.
O sigui, el remuntàvem, però no era o sigui,
suficient,
correcte.
Mm-hmm. Sí, però bueno, sí, al final aquestes maniobres, no,
sí,
són,
sí,
assequibles, que les pots,
sí,
fer mentre es tinguin les pautes clares i els coneixements, que això amb un taller,
sí,
s'adquireix, ho podria fer, doncs,
sí, sí,
qualsevol adolescent,
sí,
en,
sí,
al carrer, es busca una superfície que,
sí,
s'adapti, no?
Bueno,
ja l'ajuda.
Amb el DEA sí que ja s'han de tenir diversos punts de cura, per exemple, si està en contacte amb l'aigua, el DEA no es pot utilitzar, clar,
mm-hmm,
aquí sé que s'ha de tenir el pit, doncs, una mica sec, les posicions, clar,
mm-hmm,
però són coses bàsiques, o sigui, no és un taller difícil...
Clar.
Clar, tampoc ho fas cada dia. Potser a mi m'ha passat això un cop ara o dos cops a la vida i ja no em torna a passar, no? Ojalà que sigui així. Però no se t'oblida mai, a més. És que penses que, uah, se me va oblidar. I jo aquell dia m'havien recordat de coses fins i tot que no tenia el dia actualitzada. I vaig pensar, hòstia, no?
Uh-huh.
És que és molt heavy. Uh-huh. És molt fort.
Totalment.
Sí, sí.
Totalment. I sobretot també és molt important, no?, que tothom tingui com aquesta capacitat de o almenys... aquests coneixements per saber-los utilitzar, perquè potser tens els coneixements en aquell moment el bloqueges,
sí,
i aquí
no,
ja...
Sí que és veritat que ja també va haver un parell de noies que es van apropar, jo t'ajudo però no lo toco. És que clar, està molt sobrevalorat això, perquè a vegades ens hem trobat que tu salves una vida i a lo millor m'ho invento, clar, tu en aquell moment jo ja et dic, no vaig arribar a tocar-lo perquè no em va donar temps, però imagina't que estic allà tanta, jo m'estic enfogant salvar la vida, però potser li trenco una costella.
Yeah.
Clar, la persona té la decisió i té el poder de poder denunciar-me perquè jo li he trencat la costella. Al final és un acte reflex que pot passar, no? Però no arribarem a tocar aquest tema perquè no és aquest el concepte.
No, exacte.
O sigui, és el fet de sí. És algo positiu que s'ha de saber, que s'ha de poder implementar i és bo.
Doncs exactament, i moltes gràcies, Anabel, per haver-nos explicat el teu testimoni, perquè potser així també és una manera de conscienciar, no?, i dir, hosti, potser això em pot passar a mi amb un dinar familiar o amb una reunió d'amics, o pel simple plaer, no?, de dir, hosti, com en el teu cas, no?, he pogut salvar una persona.
Totalment, clar, sí, sí.
Doncs moltes gràcies per haver-nos-ho explicat, enhorabona, i ja sigui així.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, que vagi molt bé.
Igualment.
Bé, doncs avui al Connectats, en aquest espai que habitualment el dediquem a la tertúlia esportiva, avui però parlarem d'esports. No farem tertúlia, però sí que abordarem alguns temes que ara us explicarem, van quedar pendents. Començarem, però, amb una entrevista, la que hem pogut fer a l'atleta del Club Muntanyenc Sant Cugat amb discapacitat visual, Marc Gibert, que ha reivindicat la figura del guia com a principal referent per aconseguir bones marques. Gibert és el vigent campió de la mitja marató i de la marató de Barcelona. I la conversa la va mantenir amb el nostre company Joan García.
Marc Gibert, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Benvingut al programa.
Gràcies.
Bé, explica'ns d'on neix aquesta passió per l'atletisme, perquè és una passió, oi?
És una passió i s'ha convertit en passió en els darrers 4-5 anys. Els meus amics em diuen, ostres, Marc, si no havies corregut mai, què et passa ara que t'ha agafat aquesta dèria per l'esport, no? Jo havia fet altres esports de més jovenet, hockey sobre gespa, havia fet tennis, però havia començat a aficionar-me a córrer, sempre en distàncies molt més curtes quan vivia a Logronyo, això fa doncs vora 10 anys, 12 anys, però va ser arribar a Sant Cugat fa 5 anys, ja amb una incapacitat laboral per culpa del meu problema de visió. Vaig conèixer una persona que havia fet maratons tota la seva vida i em va començar a engrescar, em va començar a fer rodar cada cop més llargues distàncies. Em va posar el cuc de la llarga distància al cos i m'he convertit en una persona molt apassionada i molt aficionada a la llarga distància.
Mm. Corres amb guia.
Corro amb guia i corro amb guia des de que vaig començar a córrer curses populars, és això des del 2019, fa quasi 5 anys.
I com és aquesta sincronització que ha d'haver-hi, evident?
Doncs mira, és molt important que tant el guia com jo fem o tinguem una gambada igual perquè els nostres braços vagin sincronitzats, anem agafats d'una corda, pot ser amb la mà esquerra o amb la mà dreta, en funció de les preferències del guia, per si ha de consultar el seu rellotge, per si necessita alguna mobilitat, alguna mà molt concreta. Llavors anem agafats de la mà i el que fem és, quan arrenquem a córrer amb la pistola de sortida, sortim amb la cama oposada, jo surto amb la cama esquerra i ell surt amb la cama dreta o al revés, i així els 21 quilòmetres d'una mitja marató o els 42 quilòmetres d'una marató. Sempre al mateix ritme, sempre amb la mateixa gambada, sempre amb la mateixa sincronització de braços.
Clar, això és complicat.
No és fàcil, i a mesura que la fatiga comença a entrar en funcionament, comença les articulacions, l'espatlla, comencen a tenir ja cada cop més fatiga, doncs costa més, però és essencial mantenir-la. En el moment que perds la sincronització i la sincronia, et dones molta compte que la gambada canvia, comences a córrer d'una forma menys natural i comences a perdre ritme.
Sou un equip, no?
Som un equip. Són els meus ulls a la carretera i és la persona que contínuament em va avisant de si hi ha un corredor davant, si hem de fer un gir a la dreta, a l'esquerra, si hi ha un clavegueram, si hi ha qualsevol alteració en el carrer, si ve un avituallament i m'ha de donar aigua, m'ha de donar alguna cosa de menjar. Ell la recull per mi, me la dona i seguim corrent.
En totes aquestes curses segurament t'hauràs topat amb obstacles, no?
M'he topat amb obstacles, he donat cops amb corredors, perquè a vegades el guia doncs, no s'ha donat compte d'avisar, no és tan obvi que un guia a cada moment t'avisi de qualsevol moment, de qualsevol cosa que pugui passar, no? I pot ser que una persona es posi al mig del camí o surti d'un avituallament i faci una cosa no esperada, es posi al mig, jo topi amb aquest corredor, em doni un cop, m'ha passat també amb canvis de ressant que he caigut a terra. Per tant, poden haver accidents, però sempre són coses molt, molt poc freqüents.
Amb el teu guia, n'has tingut molts, encara no has trobat aquell perfil ideal, no sé si hi ha guies idonis.
Sí que hi ha un guia idoni, el que passa és que com les curses, jo faig curses de tres distàncies principalment, faig 10K, faig mitja marató i faig marató, i no tots els guies serveixen per tot. A vegades busques un guia especialment ràpid per una distància de 10K, un guia que et portarà a un ritme inclús superior al que tu pots anar i que et motivarà i que t'activarà a tu i que t'animarà mentre estàs corrent, i a vegades necessites un guia que et permeti anar a un ritme ambiciós, exigent, però que no et faci canviar en cap moment el teu ritme i la teva cadència i respecti molt aquesta cadència. A vegades aquests guies més ràpids, més exigents, més velocistes, tendeixen a perseguir el seu propi ritme i no tant el del corredor invident, sec, no? Per tant, és molt important fer aquesta elecció de guia.
Has guanyat la mitja marató de Barcelona, has guanyat la marató de Barcelona, has participat fins i tot a curses internacionals com Boston.
Correcte.
Ara aniràs a Londres també a l'abril.
Sí.
Quina és la principal atracció a banda de córrer? Perquè clar, hi ha molts corredors, no?, que van a diferents ciutats, fan turisme, gaudeixen de tota la cursa abans i després, però en el teu cas és un pèl diferent, no?
En el meu cas és diferent, per un costat, perquè la meva vida professional en el passat em va portar a viatjar molt pel món, per tant, per mi l'atractiu de la ciutat passa a un segon pla. Les persones que m'acompanyen, normalment la meva parella, el guia, poden tenir un atractiu o poden sentir un atractiu més important per al destí, per tant, m'agrada que les persones que m'acompanyen en aquest viatge tinguin atractius i motivacions addicionals al acompanyar-me a mi i al córrer al costat meu. Per tant, és una suma de plaers de tot un grup, però per mi la principal motivació és la cursa, és l'experiència, és viure la gent. La gent té un especial carinyo a les persones que correm amb unes condicions, diguem, una mica més exigents, i és el meu cas, i quan ens veuen que correm en parella, normalment anem identificats amb una camiseta que posa sec o blind, o una persona que posa, el meu guia acostuma a portar una samarreta que posa guia, i la gent té un especial carinyo a les dobles com nosaltres o a les persones que van amb cadira de rodes, i sentim aquesta escalfor de la gent. Llavors aquests ànims al llarg dels 42, dels 21 quilòmetres, són molt, molt benvinguts i són el que t'omplen, no?, al final, per fer aquests reptes.
I la mitja de Sant Cugat l'has corregut alguna vegada?
Sí, l'he corregut diverses vegades, l'he guanyat. Aquest any no havia categoria de discapacitat visual, però fa 2 anys o fa 3 anys hi havia categoria i també la vaig guanyar. I bueno, no són moltíssims els corredors que correm amb discapacitat visual. En conec uns quants de la 11, sé que venen corredors nacionals de fora de Catalunya a córrer aquestes curses més especials, però és un repte i és bonic també donar a conèixer aquesta discapacitat quan es puja al podi i es dona visibilitat a les persones com nosaltres.
I a nivell d'entrenaments, tu pertanys al muntanyenc, també t'entrenes a l'11, però m'has comentat que fins i tot surts a córrer tu sol.
Correcte. Tinc encara una miqueta de resta visual. Jo tinc una malaltia que es diu retinosi pigmentària, que és una malaltia que diagnosticada ja l'any 96, quan jo tenia 22 anys, però encara tenia molt de resta visual. Aquesta malaltia comença amb edats molt, quan ets molt jove, amb problemes d'adaptació a la nit, a la llum, i després continua amb una pèrdua gradual del camp visual. Aleshores, jo ara mateix ja no tinc camp visual, tinc una miqueta de visió central, i amb aquesta visió central a mi em permet, amb un circuit que és el que tinc prop de casa, havent memoritzat tots els elements, diguem, fixes que poden ser subjectius subjectes de caure, i els que no tinc, òbviament, controlats, que poden ser els vehicles o poden ser els peatons, doncs el que faig vaig movent els meus ulls per intentar fer un escanejat de l'espai on estic corrent amb una certa anticipació per no tenir problemes a l'hora de topar, però sí, puc arribar a córrer una miqueta pel meu compte. I també a les pistes de la Guinardera, quan ho faig de dia, puc córrer també, seguint les línies blanques de la pista d'atletisme, puc arribar a córrer sol també.
O sigui, tens un petit tram de visió molt, molt petit.
Correcte,
no?
Un petit tram de visió. Tinc una, la meva malaltia també se li diu mira d'escopetes, és com si miressis pel canó d'una escopeta i llavors tens a la part central doncs una miqueta de resta visual.
Parlem una miqueta de la teva família, com encaixa aquesta malaltia, no?
Sí.
I com, bé, s'adapta, perquè també és adaptació, no?
Correcte. Bueno, jo, ja et dic, diagnosticat de molt jovenet, però, diguem, amb un agreujament més important de la meva discapacitat a partir de l'any 2018. En l'any 2018 deixo de treballar. La Seguretat Social, el 19, em dona la incapacitat laboral, per tant, deixo de treballar. Em dedico de ple a la gestió, diguem, de la casa, de la meva família, i bueno, els nens comencen a sentir potser en aquest moment que el pare està més disponible i que el pare té doncs unes dificultats per moure's i per fer segons quines coses, no? Però bueno, la veritat és que els nens, com ho han viscut de relativament joves, ara mateix la meva filla gran té 15 anys, el meu petit en té 13, doncs amb 6-7 anys ja han començat a veure que jo tinc dificultats per veure i tinc una assistència d'ells espectacular. Ells em guien quan vaig pel carrer, me'n puc agafar del seu braç, em puc agafar de la seva espatlla, a més d'anar amb el meu bastó de persona invident, però tinc recolzament. I també de la meva exparella, la mare dels nens també viu també a Sant Cugat, també em recolza moltíssim, i la meva parella actual també és una, diguem, un pilar important d'aquesta mobilitat i d'aquesta superació.
Molt bé. Per acabar, algun repte que tinguis marcat que diguis vull aconseguir-ho? Perquè, clar, els que corren sempre tenen nous reptes.
Sí. El meu repte confessat al meu entrenador del muntanyenc i confessat als meus companys i familiars és baixar de les 3 hores de la marató.
Déu-n'hi-do.
Aquest seria el repte personal més important. Baixar de les 3 hores en marató i baixar dels 40 minuts en el 10K.
Molt bé, doncs esperem que aquest repte es pugui aconseguir, però de ben segur que el repte més important el va superar en el dia a dia, que no és fàcil, però amb aquesta energia i sobretot amb aquests 51 anys que, bé, no, estàs ben conservat, Marc?
Gràcies, Joan. De fet, a l'esport ja diuen que et fa rejuvenir i el meu rellotge em diu que tinc una edat física de 42 anys. Per tant, m'està restant 9 anys a la meva edat física, a la meva edat, diguem, de calendari. I tot això és gràcies al recolzament de companys d'equip, al recolzament d'amics, al recolzament de familiars, a la motivació i a la resiliència d'un mateix, però molt agraït a la gent que està al meu voltant empenyent perquè superi qualsevol dificultat.
Molt bé, doncs Marc Gibert, moltes gràcies per atendre'ns, moltes gràcies per venir aquí a l'estudi Ramon Barnils, i ja tenim un esportista més a seguir. Ara el proper repte, mitja marató a Barcelona, vigent campió, i després una miqueta més juny, cap a Londres, que falta gent. Que vagi molt bé i gràcies per haver vingut.
Gràcies, Joan.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Bé, i ara és el moment de recuperar un dels temes que ens va quedar pendents en una de les tertúlies esportives de dilluns. Joan Muñoz, què tal?
Bona tarda, Carme.
Com estàs?
Molt bé.
Tu ets un gran aficionat a l'esport en general, al bàsquet en particular, i més concretament a la NBA.
Correcte.
Sí? I el dia que tocava parlar d'aquests fitxatges, aquests traspassos de jugadors que ningú no entenia, avui aprofitarem per explicar-los una mica més en detall. No?
Sí, em sembla interessant perquè molta gent sap el que és la NBA, però la NBA no funciona com funciona l'esport a Europa, els esports americans no funcionen com funcionen aquí, i hi ha coses que no s'entenen.
Yeah.
Primer de tot, hem d'explicar que els fitxatges a la NBA no són com el futbol o com a Europa. Vull dir, aquí no es fitxa un jugador, no és com si el Barça de futbol vol a Neymar i el fitxa. No, els jugadors s'intercanvien. Vull dir, un equip...
Com els cromos.
Com els cromos.
Val.
Un equip intercanvia amb un altre jugadors a canvi d'altres jugadors o pics del draft, que són futures eleccions al draft, que
sí.
són els jugadors joves que arriben des de les universitats,
sí.
O a vegades compensacions econòmiques, és un cas molt, molt, molt poc habitual i es sol fer per quadrar salaris. Una altra cosa important, no es poden traspassar tots els jugadors per un jugador en concret, vull dir, han d'estar els salaris sempre
equiparats.
Si tu fitxes a un jugador que cobra 40 milions, t'han d'arribar jugadors per valor de 40 milions.
Correcte.
Si són 7, són 7. Si és un que cobri 40 milions. Això doncs facilita que els equips es vagin movent, que no sempre hi hagi, com al Madrid, per exemple, és molt difícil robar-li un jugador. Però bé, si tu intercanvies, doncs cada X anys els equips estan bastant renovats. Bé.
Sabem les regles del joc, que són aquestes, que ens acabes de recordar. Ara la pregunta és, per què el fitxatge de Luka Doncic va ser tan mediàtic, per què va ser tan sorprenent?
Correcte, el 2 de febrer salta la bomba i és que Doncic no és que el fitxi els Lakers, sinó que Dallas el traspassa a Los Angeles Lakers. El traspàs queda que Luka Doncic, Maxi Kleber i Markieff Morris, que són dos jugadors de rotació, arribaven a Lakers, a Mavericks, per l'altra banda, arribava Anthony Davis, Max Christie i una primera ronda de 2029, i després estava Utah entremig, que bé, va ser una mica, a vegades entren altres equips per compensar això que parlàvem dels salaris, però no té gaire importància. La importància és el traspàs de Lakers a Mavs.
Vale.
El fitxatge és molt important.
Però per què és tan important? Ens ho has d'explicar.
Perquè Luka Doncic és...
Que és el Messi.
Bé,
o s'assembla.
No, encara no és el Messi, però...
Però és el futur Messi.
És el futur Messi. És, és el que estava destinat, o el que tothom pensava que seria el futur millor jugador de la Lliga. De fet, no és que sigui un futur millor jugador de la Lliga. Porta sent-ho dels millors ja molts anys. Posant en context, Doncic arriba a la Lliga l'any 2018, és número 3 del draft, tot i que, bueno, és número 3 del draft, i la primera temporada ja és rookie de l'any. És el millor jugador que...
Jove.
Correcte, de la temporada. Fa 21 punts, quasi 8 rebots, 6 assistències, i ja després d'aquí explota. Estem parlant de que després ja són gairebé 30 punts per partit totes les temporades, gairebé 10 rebots i gairebé 10 assistències, quasi un triple-doble per partit. Des de la seva segona temporada és All-Star i All-NBA. I no només All-NBA, sinó que forma part del millor cinquè inicial de la temporada. És a dir, està entre els 5 millors jugadors de la Lliga.
L'equip ideal.
Cada temporada, de 6 temporades que porta la Lliga, 5 ha format part d'aquest cinquè. Vull dir, no és un jugador qualsevol.
Ja, ja.
I què passa amb aquests jugadors? A més, bueno, és campió de l'Eurobàsquet, MVP i campió de l'Eurolliga amb 18 anys. És una super, super estrella. I aquests jugadors no se'ls traspassa. Mai.
Te'ls quedes pel teu equip, no?
Te'ls quedes pel teu equip. Clar. No se'ls traspassen mai si ell no volen. Vull dir, els jugadors tenen molt poder a la NBA.
Els hi pregunten?
No. És el que diem. De normal, jugadors com Doncic, ells, si volen fer un canvi d'equip perquè no estan contents amb l'entrenador, amb la dinàmica de l'equip, amb la ciutat, pel que sigui, ells són els que demanen el traspàs. La NBA s'assabenta i la NBA, els equips de la NBA comencen a fer ofertes per a aquest jugador. Això no és el que va passar. Després en parlarem, de com es van donar les coses. Però bé, és molt especial que Dallas traspassi a Doncic perquè això no funciona. Aquí no hi ha un Madrid i un Barça que l'atractiu de l'equip és la història, els diners que tenen. No. A la NBA hi ha 30 equips. Els 30 sempre són els 30. No hi ha descens, no hi ha ascens. Només hi ha un campió. La resta no guanya.
L'anell.
Hi ha l'anell, hi ha un campió i 29 que no guanyen.
Qui busquen el senyor dels anells?
Llavors, els jugadors decideixen anar a equips. Hem d'explicar que els jugadors, una vegada acaben contracte, es converteixen en agents lliures. I aquí sí que poden triar a l'equip on jugar. Això sí, si l'equip té l'espai salarial suficient com per oferir-li un contracte, doncs, acorde al seu nivell. Però bé, Què és el que trien els jugadors a l'hora de seleccionar una franquícia o una altra? Doncs la qualitat de vida de la ciutat, la història del club, el mercat, és a dir, les marques, els patrocinis o els mitjans, els focus que puguis tenir en aquesta ciutat, els contractes són molt importants, quants diners et poden oferir i, sobretot, les estrelles que té el club, amb qui jugaré, quin Clar. Equip tindré, podré competir per l'anell, és el que tots els jugadors volen. Doncs bé, per això mateix, Doncic és un reclam per tots els altres jugadors. Mavericks no només perd un supergran jugador, sinó que perd, en un futur, poder cridar l'atenció d'altres molt bons jugadors. Per posar en context, Doncic té ara mateix 25 anys. A la Lliga, jugadors de 28 anys o menys que siguin la cara de la seva franquícia, és a dir, el millor jugador del seu equip, jo n'he comptat 14 que siguin molt importants. D'aquests 14, doncs ja que són més o menys bons, tenen més o menys projecció. Els més importants són Jason Tatum, que ja ha guanyat l'anell l'any passat, i ha estat tres vegades en el millor cinquè inicial de la NBA. Recordem, Doncic, 5 vegades. Després estaria Shai Gilgeous-Alexander, que és el màxim candidat ara mateix a guanyar l'MVP, el millor jugador de la Lliga, amb Oklahoma City Thunder, que ha estat 2 vegades ja el millor cinquè inicial de la NBA. Doncic, 5 vegades. Bé, doncs aquests dos jugadors, a la vida, els Celtics o els Oklahoma City Thunder, estarien disposats a traspassar-los. I si estiguessin disposats a traspassar-los, saps per qui seria? Per Doncic. Doncic no. Era aquest jugador que qualsevol equip estaria disposat a desprendre's del seu millor jugador per rebre, perquè a més de ser un supergran jugador, té 25 anys, i això no només t'assegura el poder competir per un anell, que és el que tots busquen, sinó poder competir durant 10 anys. Llavors, una altra cosa que no quadra, els Mavericks no són un equip amb una història molt gran. Vull dir, neixen als anys 80, tenen un anell de la NBA, que el guanyen gràcies a Dirk Nowitzki, que és el jugador europeu doncs, més conegut de la història, que és segurament el millor jugador de la història de Mavericks, i ja tenien el seu discípul. Nowitzki, que és alemany, ja havia agafat a Doncic com a eslové, com aquest serà el futur de la franquícia, estava beneït. Bé, va sorprendre molt en aquest sentit.
Vinga, anem a repassar per continuar aquesta radiografia en quin punt estava Dallas i com queda després del traspàs.
Vale, també ens hem de preguntar quin és l'equip que tenia Dallas, si Dallas podia competir ja o no. Bé, doncs el que hem de dir és que Dallas venia de jugar les finals de la NBA, de perdre-les contra els Celtics, i en què el seu millor jugador era Luka Doncic. La temporada passada de Luka Doncic va ser increïble, va ser el màxim anotador de la Lliga amb gairebé 34 punts per partit. Vale, com queda a l'equip? Anem per parts. El seu base és Kyrie Irving, un superjugador, 32 anys. El seu escolta és Klay Thompson, un superjugador, però 35 anys. Després està PJ Washington i Daniel Gafford, que tenen 26 anys tots dos, i després arriba Anthony Davis, que en té 31. Hi ha molts anys en aquest cinquè
inicial.
Home,
necessiten una renovació ja, no?
Bé, doncs sembla que no. Tenien un jugador que era el seu principal, que tenia 25, i l'han canviat per un jugador que en té 31 anys. Bé, així queda el cinquè inicial. És un cinquè inicial molt bo, dels millors de la NBA. Podran compartir per l'anell si, ja ho parlarem després, Anthony Davis està disponible, que no està clar.
I els Lakers?
Doncs els Lakers estaven en una altra fase. Tenen un LeBron James, que és el millor jugador de la història després de Michael Jordan, que ja ha fet 40 anys, repetim, 40 anys, i després tenien Anthony Davis com a pivot i canvien i arriba Luka Doncic. Ja, el cinquè inicial queda com Doncic, Reeves, LeBron James, Hachimura, Jackson Hayes. Estem parlant de que, tret de LeBron James, tots tenen menys de 26 anys, dels noms que he llegit. Llavors, Lakers, és el que diem, no només s'assegura tenir un dels millors jugadors de la Lliga, sinó que aquest millor jugador de la Lliga ho serà per mínim 10 anys.
Molt bé. Anem per les raons que han portat a Dallas a traspassar Doncic.
Doncs mira, el que ha dit el seu general manager, que seria com el director esportiu...
El CEO, no?
Correcte. És que ja tenen creació exterior molt bona, en el cas amb Kyrie Irving, tenen un bon tir a les ales amb PJ Washington i Klay Thompson, i que el que necessitaven eren un gran jugador interior, un gran pivot. I bé, doncs van triar Anthony Davis, que de fet... És un gran jugador i és un dels millors pivots de la NBA. És 10 vegades All-Star, 3 vegades el màxim bloquejador de la Lliga, ha estat campió amb els Lakers, ha estat All-NBA 5 vegades, les mateixes que Doncic amb 31 anys. És un dels millors jugadors de la NBA. Però bé, no és Doncic.
Clar, abans parlava del jugador, si el jugador podia dir la seva, si podia mostrar l'acord o el desacord. Com s'ho ha agafat?
Sí. Clar, de normal, si tu demanes el traspàs és que ja estàs enfadat amb la franquícia, però el que tu no t'esperes és que si tu no estàs enfadat amb la franquícia,
et traspassin.
I sobretot et traspassin i que diguin que ho fan perquè el teu físic i el teu manteniment i la teva qualitat de vida no és la d'un jugador professional. I sobretot que et traspassen per un jugador que tampoc té molta fiabilitat física. Estem parlant de que, per exemple, Doncic, a les darreres 5 temporades, ha jugat 66, 65, 66, 70, i la present temporada ha jugat 27, perquè sí que està lesionat, però és que Davis ha jugat 36 partits, 40 partits, 56 partits, si és veritat que la temporada passada ja va jugar 76 i 43, però és un jugador que està perseguit per les lesions. I, de fet, en parlarem, es va lesionar en el primer partit que va jugar amb els Dallas Mavericks. Què passa aquí? Per què pot estar Doncic molt enfadat amb Mavericks? Doncic ha perdut 116 milions amb aquest traspàs. Per què? Els equips, quan et drafteja un equip, el teu primer equip, el que el draft diu vull que siguis el meu jugador, és l'equip que més diners et pots oferir quan renoves contracte. I Doncic estava molt a prop de renovar un contracte que seria el més gran de la història. Estem parlant de 345 milions d'euros, de dòlars, en aquest cas, per 5 temporades. Doncs bé, amb aquest traspàs, ara seran els Lakers qui hauran d'oferir un contracte de renovació a Doncic. I com els Lakers no van ser qui van draftejar a Doncic, només li poden oferir, doncs, 166 menys, són 229 milions. Estem parlant d'una gran pèrdua, que els recuperaran patrocinis en la vida a Los Angeles, vull dir, estem parlant de... Però és important, al final no deixen de ser pèrdues de 100 milions d'euros. Després, Doncic deia que volia ser un jugador d'un club, volia ser com el discípul de Dirk Nowitzki, ja ho dèiem, i volia viure tota la vida a Dallas. Ja tenia la seva família, les seves filles, la seva vida muntada a Dallas, i de cop i volta ets el millor, gairebé el millor jugador de la NBA i et fan canviar de ciutat. Doncs això no és plat de bon gust.
I tot això com que ha provocat algun terrabastall al món de la NBA? O...
Tots els que et puguis imaginar.
Sí?
Sí, perquè és la primera vegada que un jugador d'aquesta qualitat és traspassat sense que ell ho sàpiga. Sense que ell ho sàpiga i sense que ningú sàpiga, perquè es va fer d'amagatotis tot això. Hi ha molt bona relació entre Nico Harrison, que ja hem dit és el director esportiu de Dallas, i Rob Pelinka, el director esportiu de Lakers. Es va fer d'amagatotis perquè saps el que hagués passat si no es fa d'amagatotis? Tots els altres equips haguessin pujat, haguessin fet la seva oferta, haguessin fet la seva oferta per Doncic, i com a franquícia haguessin tingut millors ofertes. Davis no és el millor jugador que podien obtenir els Dallas per Doncic. Podien obtenir a gairebé tots els jugadors menys a un, a Nikola Jokic, que és el millor jugador del món. Què han dit jugadors, per exemple, de gran qualitat? Doncs mira, a CJ McCollum, que és president del sindicat de jugadors, deia que cal fer sempre s'ha d'estar preparat amb les maletes a casa, perquè si han traspassat a Doncic, et poden traspassar tu a qualsevol moment. I el que ha estat el millor jugador del món durant molts anys, Kevin Durant, que ha estat millor jugador de la Lliga, té, no sé si són 5 medalles olímpiques, bé, un gran jugador, diu que els jugadors tenen un estàndard de la lleialtat a les franquícies, que les franquícies estan perdent cap als jugadors. Que si Doncic ja ha estat traspassat, no ens podem fiar, ja mai ningú podrà estar...
Home, ja s'ha trencat la barrera.
S'ha trencat la barrera, correcte. Clar. La dinàmica ja serà una altra. Per això aquest traspàs, ja no només per als jugadors que implica, sinó pel fet de que ell no volia ser traspassat, crea un nou paradigma.
Ja. Sí, sí, s'ha obert la veda.
S'ha obert la veda.
Ja veurem què passa d'ara en endavant, eh?
Veurem.
Perquè això és un precedent important. Molt ràpidament, fem un repàs de com han anat els primers dies de tots dos els seus nous equips. Sí,
sí, abans de res, que només fer-se el traspàs, els Lakers van passar de ser més favorits que els Mavericks, que en un inici eren més favorits a les apostes, doncs home, van fer el canvi i ara els Lakers són favorits. Luka Doncic ha jugat 5 partits amb els Lakers, no ha començat a la millor forma, ni física ni jugant, però bé, està promediant, doncs, són 19 punts, 9 rebots i 7 assistències, i Anthony Davis, el primer partit que va jugar, va començar com una bèstia, portava 26 punts, 16 rebots, 7 assistències en 31 minuts, però bé, es va lesionar i té una distensió en l'abductor i ja porta un mes de baixa. Veurem fins on arriba. Ara mateix podem dir que té millor equip Lakers i que està més a prop de l'anell Lakers, ara després del traspàs, que els Dallas. I això que van ser els Dallas qui van voler traspassar el seu millor jugador.
Quan arribi el moment de decidir-se l'anell en aquests play-offs, a veure què passa.
A veure què passa.
Gràcies, Joan.